Dos quarts de tres en punt. Avui és dijous, però un dia com avui volíem continuar tocant-nos la butxaca, continuar gratant el fons del nostre moneder i saber com va l'economia no només del país, sinó entendre l'economia d'arreu del món. I com ja sabeu, els oients, per tot plegat, per parlar d'aquests temes econòmics que estan sobre la taula, saludem a aquesta hora el degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull. Doctor Carlos Moslares, què tal? Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Què tal? Bona tarda.
El primer que... Això de bona tarda, un dia com avui, ja veurem, perquè no sé si té el paraigües a mà, però, en fi, ho anem comentant durant tot el programa.
Que bo per l'agricultura i els empassaments.
Ah, això sí, veu? Com sempre ens ajuda a mirar el cantó positiu també de l'economia en aquest sentit. Sí que m'agradaria que primer de tot ens fes una valoració de les dades econòmiques pel que fa sobretot a la mobilitat i al turisme, tot i que la inflació continua. Ho dic perquè la despesa dels espanyols, segons les darreres dades, en vols per Setmana Santa gairebé s'ha triplicat respecte a la campanya del 2021, recordem, quan estàvem gairebé tots tancats a casa, pendents de què passava amb la pandèmia, mentre que en hotels s'ha multiplicat per 4 i ha crescut un 80% en els viatges de llarga distància per tren i carretera, segons una anàlisi, dèiem, i dades de la plataforma Fintònic. Per tant, molt bona notícia que ens deixen aquestes vacances de Setmana Santa en plan econòmica, no? Entenc?
Totalment d'acord. També era fàcil... trobar, diguem-ne, una millora dels números degut a la gran, gran caiguda que havia tingut el sector turístic. Pensem que el sector turístic havíem arribat abans del Covid, entre el 13-15% del nostre producte interior brut, és a dir, tota l'activitat econòmica d'Espanya, i el 2020 havia baixat al 5,5%, és a dir, una caiguda bestial. El 2021 ja s'havia recuperat una mica i ara el 2022, evidentment, amb aquestes condicions més relaxades, i tant de bo que continuem així, doncs generen més activitat econòmica, tant per als que venen de fora, i després també que ha augmentat moltíssim el turisme, anem a dir, interior, no? I això s'ha manifestat d'una forma contundent ara durant aquesta Setmana Santa. Per tant, tant de bo que això es mantingui, que no vol dir que només ens basem al sector turístic, però el sector turístic, nosaltres tenim la gran fortuna del nostre país, de les nostres atractius des de molts punts de vista, cultural, paisatgístic, etc., i que fa que Espanya sigui un dels líders mundials, de fet, per darrere de França, però per sobre fins i tot als Estats Units. Vull dir que això és una molt bona notícia i això implica també que augmenti també la creació de llocs de treball més afiliats a la Seguretat Social, i tant de bo que aquesta tendència es consolidi al llarg d'aquest 2022.
De seguida en parlem, d'aquests llocs de treball, perquè sí que em permetrà una reflexió davant de tot plegat, i és que normalment els que no hi entenem sobre economia, quan veiem dades positives com aquestes d'aquesta Setmana Santa, que ens recordava el doctor, no era difícil de superar l'any 2021, perquè va ser catastròfic amb tot allò de la pandèmia, i veníem de dades molt, molt, molt pitjors, però normalment els que no hi entenem sobre economia, quan pensem en una millora econòmica pel que fa sobretot al sector del turisme, pensem en vols i en hotels, però esclar, és que malgrat la inflació, això també ho han notat restaurants, ho han notat la gent que treballa en tot el sector de l'oci, ho han notat precisament en el sector turístic, com es deia el doctor, sobretot en matèria laboral, perquè ha tancat el mes de maig amb 2.000 afiliats més a la Seguretat, social. Vull dir que tot això hi és present sobre la taula, i insisteixo, malgrat una inflació que encara és cavalcant a casa nostra.
Sí, sí, el tema de la inflació evidentment juga en negatiu, perquè ens toca les butxaques a tots nosaltres, i també el tema de la inflació, no hi ha dubte, de que també afecta als mercats, diguem-ne, que nutreixen el nostre sector, la nostra oferta, i això encareix, anem a dir, la nostra destinació com a destinació turística. Però malgrat això, la lectura positiva és que a aquestes altures hi ha més afiliats, tot i que encara no han començat la temporada, diguem-ne, més intensiva, que és l'estiu. I després també entre cometes, la bona notícia és que cal esperar, com ja s'ha començat a notar en alguns preus, sobretot al sector energètic, que es van reduint, anem a dir, aquests pics, diguem-ne, que hem patit en els darrers mesos, i les previsions del Fons Monetari Internacional i altres entitats és que en els darrers, en la segona meitat, sobretot, de l'any d'aquest any, és de preveure que la inflació no superarà els dos dígits. Parlo de la inflació interanual. Aquest mes ja veurem quines són les dades amb les quals es tanquen. Jo no sóc massa optimista, parlo ara del mes d'abril, però és d'esperar que a la resta de mesos aquests components que eren tan potents, sobretot en productes frescos i sobretot en el tema energètic i de combustibles, contribueixin a suavitzar una mica, que no vol dir tornar a les inflacions tan baixes al voltant de zero que havíem tingut en el passat, eh? Però que al final doncs, la inflació no superi gaire, per exemple, el 5% o es mantingui entre el 5 i el 6.
Ara ho dèiem, doctor Moslares, que un dia com avui plou molt, estem tots pendents del temps. De fet, Jordi Miralles, el meteoròleg de la casa, també ens assegurava que segurament plourà, i plourà força, un dia com el proper dissabte per Sant Jordi, un dia de diada cultural, de sortir al carrer, de comprar llibres, de comprar roses, etc etc etc. I suposo que dies com aquests també ajuden al moviment de l'economia, no?
Bueno, tots aquests dies de celebració i, a més, un que forma part del nostre patrimoni, anem a dir, cultural i social, evidentment són dies de gaudir i també, en termes econòmics, doncs, evidentment, té una repercussió en el sector d'oci, en el sector, evidentment, del llibre, en el sector de les flors, de celebracions i tot plegat, i sempre ajuda, sí, sí, evidentment.
Tot i això, doctor, un any més, ara parlàvem de turisme, es torna a posar sobre la taula el canvi de model turístic a ciutats com Barcelona. I és que l'economia catalana i espanyola no sé fins a quin punt ha d'avançar i no quedar-se estancada en un model basat, sobretot, en aquest tercer sector. Això és possible? Això ja està passant?
Està passant, però jo crec que aquí de vegades es confon una cosa. És a dir, el sector turístic, en el cas d'Espanya, i tant de bo que sigui així en un futur, sempre serà un sector molt important. Sí. Perquè, bueno, tenim uns recursos, tenim uns atractius que fan, igual que en el cas de França, no pensem que només el nostre cas, els Estats Units, Itàlia i tot plegat, doncs, bueno, tenim la fortuna de que és un país, doncs, que per seguretat, per oferta cultural, per tot plegat, doncs, una destinació molt desitjada tant per al públic domèstic o local com per al públic estranger.
De fet, ara que l'anomenava, doctor, si em permet, a Itàlia, si no m'equivoco, és a Venècia, que volen posar una prova pilot en marxa d'aquí ben poc i que duri durant 6 mesos, que és pagar 10 euros per entrar a la ciutat, eh?
Correcte. Una altra cosa és el que anava a dir. Abans del Covid, pensem, perquè tinguem unes dades així orientatives, que nosaltres hem arribat a superar els 80 milions de visitants. Després recordem també que en el tema de turisme sempre estem pensant en turisme de platja, anem a dir camisa de flors, no? Sí. I pantalons curts. Recordem que el sector turístic, o m'agrada dir, no? Més de hospitality, no? Anem a dir-lo així, aquí inclou també tota la gent que ve per congressos, trobades... Vull dir, al final...
Turisme de negoci, que se'n diu, eh?
Correcte, correcte. I també cultural, de congressos internacionals i tot plegat. Per tant, jo crec que convé que tinguem aquesta visió una mica més oberta i no tan tancada només de turisme de platja i d'estiu i sangria o jo què sé, o botellón o coses d'aquestes. Mm. Evidentment, per sort, tenim un percentatge molt significatiu que no està associat a aquest turisme que no desitgem en general. Dit això, després cal aplicar polítiques, anem a dir, de reordenació i reorientació de l'activitat turística per evitar distorsions negatives, o anem a dir externalitats, o anem a dir-lo en altres paraules, els efectes negatius que també som conscients que estan associats a l'activitat turística. En el cas de Barcelona, que és una destinació, per sort, també, vol dir, en positiu, és una ciutat superatractiva, també per al turisme de negocis, recordem, també per al turisme cultural, turisme de congressos, professionals i tot plegat, doncs arriba un moment que, clar, s'han d'establir algunes polítiques de limitació, perquè si no és massa la concentració, la congestió, i al final doncs la ciutadania i fins i tot les infraestructures no estan preparades ni al tamany de la ciutat per absorbir tants turistes.
D'això volia parlar una mica, doctor, també, perquè és això precisament el que s'està posant sobre la taula, eh? El model de turisme més que el model de l'economia, si ha de passar pel turisme o no. Tothom està d'acord en el que deia el doctor Moslares. Recordem que avui estem parlant amb ell, com ho fem cada setmana, amb el degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, que cada setmana ens acompanya en aquesta secció de la butxaca a l'Estel Migdia, i deia, no només es tracta el turisme com a part de l'economia important, sinó el model de turisme, i si s'ha de limitar o no. I si s'ha de limitar, com es fa? Com es limita el turisme?
Oh, és complicat, perquè totes aquestes ciutats, ara has mencionat el cas de Venècia, amb totes les ciutats, diguem-ne, més atractives des del punt de vista turístic, estan apostant més per aplicar taxes que d'alguna forma fan no tan atractiu aleshores anar a la ciutat. També intentant dispersar a la distribució d'hotels i allotjaments no només en els centres, sinó a distribuir-los una mica al voltant de les ciutats. Negociant amb els tour operators, limitant l'oferta, també és veritat, d'allotjament dins la ciutat. Però això s'ha de fer amb molta cura, perquè de vegades és molt fàcil, anem a dir, fer un discurs anem a dir, entre cometes, molt populista i molt allò acceptat per la població, però també hem de pensar les repercussions que pot tenir en quant a economia.
No, i que tots podem estar d'acord, no, doctor? I aquí enllacem un altre debat, eh? Que tots podem estar d'acord en que potser cal limitar o restringir o cadascú que li digui com vulgui el turisme, però quan anem de vacances tothom vol estar al centre de la ciutat, tothom vol visitar les mateixes coses. Eh?
Correcte, correcte. Però també és veritat que inclús hi ha molts turistes, i aquí m'incloc, i jo crec que això molts oients compartiran, que moltes vegades hi ha gent que ja de vegades ja diu, escolta, en aquesta època de l'any jo m'estimo més no anar, per exemple, a Florència o no anar a Florència o no anar, depèn de quines ciutats, perquè saps i ets conscient de que hi ha una congestió tal que aleshores, en comptes de gaudir, que sí que pateixes l'experiència que hi ha que estàs buscant. I per tant, jo crec que això també fa que molta gent, ara parlo de turisme d'oci, eh? Molta gent de vegades miri de planificar les vacances d'una altra forma i amb unes altres destinacions. El turisme de qualitat tampoc vol, anem a dir-lo així, aquestes congestions que al final el que fan és fer malbé el grau de satisfacció de l'experiència turística que es viu a la ciutat. Però sí que és veritat que cal coordinar entre les administracions públiques, però també tenint en compte al sector privat, i jo insisteixo que el sector privat no només vol dir el tema d'hotels, el tema de restauració, sinó que també hi ha molts sectors i molts llocs de treball que són d'alt valor afegit. Hi ha molta gent en el sector informàtic, en el sector de servei tecnològic, que han de donar suport a aquesta activitat, i per tant és un tema que no dic que sigui fàcil, però que ha de ser molt consensuat entre tots els agents, aprenent també de les experiències que estan fent en altres països i ciutats, i per trobar la millor de les solucions. Dit això, segur que sempre hi hauran externalitats positives que es tracta que superin les externalitats o els efectes negatius. Però això ja passa pel fet que, quan vivim en una ciutat, doncs sabem que hi ha tota una sèrie d'aspectes positius, en quant a l'oferta cultural, accés a centres educatius i, en fi, molts aspectes positius, possibilitats de trobar feina i tot plegat, però també sabem que en una ciutat, en una concentració urbana, també hi ha efectes negatius, siguin de pol·lució, siguin de congestió, sigui de temps que perdem en la mobilitat dins les ciutats, i aleshores aquí es tracta de fer aquest balanç perquè, d'alguna forma, al final el jugui a favor de la majoria de la ciutadania i del nostre país. Insisteixo, això sí que és un tema de reflexió que ja portem anys, i que entre tots els agents involucrats jo crec que es poden trobar fórmules que facin la convivència, facin fàcil la convivència, diguem-ne, d'aquesta activitat dins el nostre país.
Ara parlàvem de turisme, deia que el turisme i aquest debat s'ha posat molt sobre la taula. Jo crec que n'anirem parlant molt amb el mateix doctor Moslares, que ens acompanya com sempre cada setmana. Jo dic perquè ja estem de cara a unes municipals que s'han de celebrar de cara a l'any que ve, el 2023, i que aquest serà un dels punts claus per entendre les candidatures de les municipals del 2023, si més no amb una ciutat i amb una capital tan important com és la capital de Barcelona, però també altres punts de Catalunya, per què no. Volia parlar d'altres qüestions, doctor, perquè abans em parlava de l'FMI, i és que el Fons Monetari Internacional ha reduït la previsió del PIB, del Producte Interior Brut espanyol, per al 2022 en un punt percentual fins a situar-se en el 4,8%, i de fet el pronòstic per al 2023 també és una mica menys optimista i també baixa 5 dècimes fins al 3,3%. Deixi'm preguntar-li en què es tradueix tot plegat, és a dir, costarà més sortir d'aquesta crisi que estem vivint tots plegats, d'aquesta inflació que estem vivint tots plegats, més del que ens pensàvem?
Bueno, jo separaria una mica lo de la inflació del tema del creixement. Uh-huh. La rebaixa de l'1% segur que es tradueix en una, anem a dir, menys o una mica més reduïda la creació de llocs de treball. Però, dit això, no vol dir que hi hagi destrucció o increment de la taxa d'atur. És a dir, amb un creixement tant de bo que ens quedéssim al 4,8 i no per sota, i aleshores això vol dir que la taxa d'atur encara durant els propers mesos, si es confirmés això, encara es reduirà més. Per tant, aquesta seria la lectura positiva, i a més que aquesta taxa de creixement està per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Però sí que és veritat que el conflicte de Rússia-Ucrània i tal, doncs això era de preveure que tindria efectes negatius en quant al creixement no només de l'economia espanyola, estem parlant de l'economia mundial, que les previsions són per sota. Sí. En el nostre cas no estem tan afectats com altres països, perquè la dependència de la nostra economia de forma directa, no dic indirecta, però de forma directa envers, donada les relacions que tenim comercials amb Rússia i Ucrania, no eren tan intenses com és el cas d'altres països. I la dependència energètica, sobretot referida al tema del gas, tampoc. Per tant, anem a dir que s'ha reduït, per tant, això no és una bona notícia, evidentment, però també anem a buscar la bona notícia, i és que un 4,8% és una taxa de creixement que donarà lloc a la creació de més llocs de treball i, per tant, de reducció de taxa d'atur.
I un dia com avui, doctor, finalment sí que volia acabar la secció amb una bona notícia. De fet, en parlàvem ahir, i és que les obres de Rodalies que tindran línies parades a la línia del Vallès, a la línia del Maresme, a Barcelona, inclús, no només seran de cara a millorar el servei de cara a l'usuari, que també, i en parlàvem ahir, sinó per millorar el transport de mercaderies i del que tots coneixem com el famós corredor mediterrani, un corredor esperadíssim per la potència econòmica que pot tenir en tota la franja, no només per Catalunya, sinó en tota la franja mediterrània espanyola i europea, no?
Totalment d'acord. Això és un, anem a dir, és un desig i un anhel.
De fa anys, ja, eh?
Molts anys. I això sí que és vital. Quan diem que el sector turístic serà important i no deixarà de ser important, però evidentment aquestes infraestructures són les que possibilitaran també un més ràpid creixement d'altres sectors. I ara quan tu parlaves efectivament no només de mobilitat de persones, sinó també de mercaderies, fa que el Port de Barcelona, per exemple, i totes les empreses que estan al nostre país, però no només al nostre país, sinó tota la franja mediterrània, doncs això és un factor clau per atraure nous inversors, per atraure noves empreses, tant estrangeres com creació pròpies d'empreses aquí al nostre país. Per això, aquesta és de les, anem a dir, connectivitats que tenim pendents, i a més té un efecte directe també en el tema de la sostenibilitat, en el tema del medi ambient, perquè pensem que la contaminació de carretera, i a més ja pràcticament no hi ha més capacitat de transport per carretera i autopistes, doncs això contribueix també a la reducció de les emissions de CO2. Per tant, és una de les notícies ben i molt superpositives, sí. Si finalment es fa realitat d'una vegada.
Nosaltres que volíem tocar tots aquests temes econòmics després de les vacances de Setmana Santa amb ell, amb el doctor Carlos Moslares, de Gada Liquids School of Management de la Universitat Ramon Llull. Doctor, un plaer escoltar-lo, com sempre, i entendre per on passa l'economia mundial i també per al nostre país. En tornem a parlar la propera setmana. Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada. Gràcies a tots.